Un quart i mig de dues i a la sintonia de Ràdio L'Escala traiem el micro a la plaça. A la plaça radiofònica s'entén. Avui una plaça periodística d'anàlisi de l'actualitat de país. Avui parlarem de què està passant a Catalunya, què estem fent, cap on anem. I ho farem amb dos periodistes, eminents analistes de la realitat. En Boban Minic, escalenc des de fa 20-21 anys. Boban, sigues molt benvingut a la ràdio.
Gràcies.
Com anem?
Bé.
Estàs preocupat?
Sí, molt, molt, molt. Molt i molt.
Intentarem esbrinar aquesta preocupació i quina és la lectura que em fas de tot plegat, per la teva experiència, quins paral·lelismes o no hi ha en respecte a la situació que vas viure ara fa 20 i ben pocs anys. Al costat tenim en Josep Martinoy, ell és periodista, professor a la Casa de Cultura, havia estat subdirector del diari Avui fins l'any 2012.
11.
Fins al 2011. Sí que és molt benvingut, Josep.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Fins a quin punt grau de preocupació?
Intento no estar-ho. Intento.
Va, doncs, fem una mica de repàs de la situació. Aquest mes de setembre passat ha estat ben intens pel que fa a política catalana des del ple del Parlament on s'aprovava la llei del referèndum. L'11 de setembre tornàvem a viure una d'aquelles mobilitzacions cíviques, pacífiques, multitudinàries allà on les hi hagi. Amb tot plegat entràvem en campanya del referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya, referèndum il·legal segons la llei espanyola, referèndum que seguia la llei que havia aprovat el Parlament, dèiem, el 6 de setembre. Més de 2 milions de catalans van anar a votar, i més n'hi haguessin anat si no hagués estat per la intervenció policial dura, violenta, que va deixar prop de 800, o es va superar la xifra de 800 ferits o atesos en centres hospitalaris o centres sanitaris. Això era diumenge passat. El dimarts, jornada de mobilització d'aturada general de país, que concluïa al vespre o la nit, a les 9, amb la intervenció del cap d'estat, el rei Felip VI, una intervenció també dura, extraordinàriament dura, on renyava d'alguna manera les autoritats catalanes per haver instigat tota aquesta mobilització. Ahir dijous, dia 4, a la mateixa hora, a les 9 del vespre, intervenció del president Puigdemont, amb la frase aquell que n'extrec del discurs de senyor cap d'estat, amb la llengua que vostè entén tan bé, així no. Un discurs on plantejava el seu disgust pel que havia dit el rei el dia anterior, un discurs on plantejava la necessitat que hi hagi mediació internacional, s'entén, i on expressava també Puigdemont el compromís per aplicar el resultat del referèndum. Dilluns vinent hi ha un ple convocat al Parlament de Catalunya. Veurem què pot arribar a passar. Entrem-hi. Això ha de ser una mica de conversa, tertúlia, amb dues persones prou ben informades que han analitzat sovint situació d'àmbit internacional. Boban, entrem una mica en aquesta preocupació. Allò, argumentem aquesta preocupació que sents en aquest moment.
Bueno, sí, estoy preocupado. ¿Y sabes por qué? Tú sabeslo muy bien, porque yo desde el año 96, cuando empecé a trabajar allí en el CER, Centro Esportivo Recreativo, donde estaba el radio, tuvimos charlas internas tú y yo. Y yo, y yo siempre te decía que allí que encontré, especialmente en la prensa española y catalana, que ya me daba primeros señales de un futuro choque entre Cataluña y España. No me atreví en este momento a llamarlo la balcanización de España, pero sí ya en el año 2006, con este triste episodio del Estatut, que se parecía mucho, pero mucho, con el mismo proceso que pasó la República Yugoslava y Eslovenia. Me acuerdo muy bien que después de renovación de su estatuto, Estatuto de Eslovenia, empezó el boicot de los productos de Eslovenia en Serbia. Aquí, después de nuestro estatuto, Estatuto de Cataluña, empezó el boicot de cava catalán, por ejemplo. Después, en el periódico, un periódico de Madrid, encontré un titular o un pequeño texto, una cita, igual que en un periódico de Belgrado en su tiempo. Un coronel decía, si hace falta, los tanques saldrán en las calles de Barcelona, Tarragona, Girona, etc. Quiere decir que ya para mí, puede ser y por mi sensibilidad, por lo vivido aquí en Yugoslavia, ya entonces empecé a preparar una serie de conferencias llamadas Balcanización de España, una amenaza real o falsa. Quiere decir que todavía tuve dilemas. Pero cuando ocurrió en 2010, cuando prácticamente estatut se anuló, el Tribunal Constitucional anuló estatut, después 2012, cuando no quisieron hablar de la financiación de Cataluña, yo ya estaba un poco más preocupado. Escribí para el periódico de Cataluña otro artículo que se llevaba, que tenía nombre Balcanización de España, pero llevaba interrogantes. Pero desde entonces el proceso iba a más, diferencias entre dos bandas crecían, desafectación también crecía, y yo, preparando este nuevo libro, La vida y la muerte de Yugoslavia, al final, con muchas dudas y preguntas, puse un artículo que se llama Balcanización de España, pero esta vez sin interrogantes. Quiere decir que ya no tenía dilemas. Y veo similitudes, no se puede, no es lo mismo, claro, ni situación en ex Yugoslavia, ni ahora en España, ni situación de ex repúblicas yugoslavas, excepto puede ser esta Eslovenia, porque yo siempre decía que Eslovenia, República Yugoslava, tenía muchas similitudes con Cataluña. Tenía su lengua, estaba más avanzada, tenía un sentimiento nacional, orgullo nacional, etcétera, etcétera. Y ellos también cambiaron primero su estatuto y después entraron a proclamar la independencia. Allí ocurrió intervención de ejército yugoslavo, con comillas, pero no duró mucho, no tenía ejército ni Serbia pretensiones sobre el territorio. Quiere decir, esto es también una de las diferencias, pero acabó dentro de unos 12 días, pero después la reacción de este mismo ejército con referéndums y con declaraciones de independencia de otras repúblicas, por ejemplo, Croacia y Bosnia, fueron tan severos que dan miedo. Sabemos que esto acabó con 150.000 muertos, con 2.5 millones desplazados que emigraron de sus casas. Y todo esto ahora, cuando veo que aquí estamos bastante cerca de declaración de la independencia unilateral, cuando veo la reacción de la policía y Guardia Civil a un referéndum que el Estado ni siquiera reconocía de antemano, pero igual han actuado con desproporcionalidad y con la brutalidad, yo solo puedo imaginar qué podría pasar, por ejemplo, en el caso de Duy. Por esto sí que estoy preocupado, tengo miedo. Ayer leí una... Ay, es muy largo, ¿no?
Fem una pausa i continuem. Vale, perquè si en Josep, a l'hora de dir, a veure, on estem avui i el que hem vist aquestes últimes setmanes, si era realment el camí que t'esperaves i si hem d'estar preocupats o no, si comparteixes el grau de preocupació que ens explicava ara en Boban.
A veure, jo primer voldria fer unes aportacions, perquè en Boban ja ha passat així molt ràpid, però... Primera, que em fa molta il·lusió veure'l, perquè feia ara dies que no el veia, i jo, quan he intentat explicar aquesta situació, els hi posava també l'exemple de Iugoslàvia. Perquè això en Boban no ho ha dit aquí, però sí que ho deia als anys 90, quan ens vam conèixer. Això podríem dir que per aquest conflicte, ara la gent el situa amb l'Estatut. Però això ve de 5 anys abans. Quan es crea la TDT, la televisió digital terrestre, passem de tenir 7 canals, 8, a tenir-ne 50. I entre aquests 50 canals s'introdueixen uns canals d'ultradreta espanyola que comencen a dir que els catalans són no sé què, que els catalans són no sé quantos. M'estalvio els insults, però hi anaven afegits insults. Uh-huh. I molta gent normal, apolítica, poc conscient, diria catalanista, d'anar a ballar sardanes i poca cosa més, i poc nacionalista catalana, o sigui, el sentiment nacionalista...
Poc activista, diguem-ne.
Poc activista, sí, que era molt passiva. Tot de cop veu per la televisió que apareixen uns senyors de Madrid que no tenen ni punyetera idea de com vivim aquí, ni de com som, ni de quina és la nostra cultura i tal, i ens comencen a dir que som uns desgraciats i coses pitjors. I el primer dia, m'ho recordo perquè el meu pare em diu, ostres, he trobat una tele, tu, que només insulten els catalans. I li va fer gràcia, no? De dir, hòstia, que bé. El segon dia em va dir, tu, que aquells tios continuen insultant.
Jo, i que ja podria anar a prou, no?
I el tercer dia venim la mare que els va venir. No. Això, en Milosevic, i això en Boban ens ho confirmarà, va ser la primera acció que va fer per extendre el nacionalisme serbi sobre la resta de Iugoslàvia. El control i la manipulació dels mitjans de comunicació que tenien abast, diguem-ne, estatal a Iugoslàvia.
Fem una cosa. Fet aquesta prèvia, concretem ja el focus en un cas ben concret d'avui en dia. Aquesta setmana, o aquestes últimes setmanes, analitzem una mica el paper que estan complint o estan fent els mitjans de comunicació d'àmbit més de proximitat, d'àmbit català, versus mitjans de comunicació d'àmbit estatal. Hi ha dues taules de ben diferents a l'hora d'analitzar aquesta situació. Què hi aporten o hi desaporten els mitjans de comunicació a l'hora de fer bullir, a l'hora de fer bullir el tema?
Mira, jo de nuevo debo volver en el caso de Yugoslavia, porque la prensa madrileña allí se parece mucho a la prensa de Serbia antes de la guerra.
I tocarem el teu cas particular de la setmana passada.
Y mira, sí, explicaré. Sí, bueno, yo escribí un artículo porque me pidieron de un grande diario de Madrid sobre la situación en Cataluña. Yo lo escribí, pero dije a este redactor, me parece que no os gustará. Él dice, no, tú, envíalo. Lo envié y día siguiente dice, ay, he hablado con mi jefe, y jefe dice que no ve tu artículo en su periódico. Y yo puse este artículo en Facebook. Más de 50 veces está compartido, porque quiere decir que la gente le gusta, pero yo, leyéndolo de nuevo, no veo nada conflictivo en este artículo. Yo explico un poco...
Nada conflictivo, sencillamente dius que l'estat espanyol aquí no ha actuat bé.
Sí, y que no es culpa de los nacionalistas catalanes, porque aquí, en el bloque independentista, hay gente que no son nacionalistas, ni siquiera, o ni siquiera son catalanes. Quiere decir que base del independentismo es más amplio y que se puede ser atribuir a incompetencia, dejadez, falta de reacción, etcétera, etcétera, del gobierno central. Pero esto cuando digo que me parece esta prensa de Madrid como prensa de Serbia en la época, la prensa de Cataluña se parece a prensa de Bosnia, porque Bosnia hasta en último momento intentó salvar un poco esta convivencia dentro de Bosnia, no insultar a nadie, abrir sus micrófonos y opiniones diferentes, etcétera, etcétera. Pero esta propaganda desde Serbia y sus medios de comunicación eran mucho más fuertes y mucha gente salió envenenada por la propaganda que vino desde allí.
En Josep va rient, i va dient que sí, que sí, que sí.
És que és exactament així. O sigui, a qualsevol democràcia, el paper de la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, que representa el periodisme, és bàsic. Però en aquesta democràcia espanyola, on la separació de poders ja s'ha vist que és inexistent, perquè la justícia i el que seria l'executiu estan compinxats, els mitjans encara ho estan més. Estan més compinxats. I fan aquesta funció. La premsa de Madrid... Jo, quan em vaig fer periodista, jo pensava que un periodista era un notari de l'actualitat, diguem-ne. Explicava coses, explicava històries, explicava relats.
Que bucòlic, no?
Bé, i jo crec que és molt... És una feina preciosa, feta així, perquè pots explicar històries i pots... I en Boban ara és ell que riu, no? Però pensem això, no? Tu fas periodista perquè creus que, que aquesta feina pot aportar alguna cosa millor al món i a la societat. Quan un periodista es transforma en un mercenari, mercenari de pluma o d'ordinador o de tele, quan manipules informació, això no és periodista, això és un criminal. Perquè les teves accions comunicatives poden tenir molts efectes. Hi ha autèntics periodistes a Madrid que, la veritat, no són conscients del que estan provocant, com no ho eren molts periodistes serbis als anys 90. I a l'altre costat, per reacció, què passa? Que la premsa catalana, que era molt més oberta, i la premsa bòsnia, que era molt més oberta, i feien això, intentaven que hi hagués pau, poc a poc es van durint, i cada vegada va agafant un missatge, diguem-ne, d'obrir. Tot i així, a moltes tertúlies de les teles públiques i no públiques, i a les ràdios públiques i no públiques catalanes, sempre se sent alguna veu d'algun partida unionista, no independentista, que no... Per tant, fins a l'últim moment s'està fent això. Però tard o d'hora acabarà amb ens tornaran com ells, perquè això és la tendència.
Mm-hmm. Ara anem a l'actualitat vigent. I vulguis que no, el temps sempre és limitat i ens allargaríem moltíssim a l'hora de buscar els orígens, que està bé, les pautes que hem marcat. Però anem a diumenge. A veure, a quina lectura en feu de com, o dels esdeveniments, o del que va passar diumenge. 2.200.000 vots, 800 persones ferides. Pros i contres del que vau veure o que interpreteu que va passar aquest diumenge, dia 1 d'octubre.
Bueno, mira, es una cosa puede ser personal, pero tenemos también tenemos que tener una opinión un poco más objetiva. Nosotros hemos visto una movilización sin precedentes, una movilización de la gente... normal, digamos, la gente pacífica, pero comprometida. Ahora, pregunta es si esto era un referéndum o no era un referéndum. Bueno, también se puede opinar. Pero, sea referéndum o no, la actuación de la policía y la guardia civil es inadmisible, inaceptable. Entonces yo veo esto. La gente que quería... aunque en un referéndum sin garantías, y etcétera, etcétera, querían expresarse, y los demás que ni siquiera te den esto. No, estoy muy, muy decepcionado, y te digo que estoy asustado porque solo puedo imaginar qué puede venir después. Ayer una noticia pasó desapercibida, me parece, aquí en Cataluña, que Ejército dijo que facilitará la logística a la policía en Cataluña. Quiere decir que Ejército, por puerta atrás y por el momento muy pequeña, se está involucrando en el conflicto. Y además me parece que no es casualidad que esto se estaba preparando desde hace tiempo, que ahora ministro de Interiores y ministra de Defensa son dos halcones del PP. Quiere decir que ya estaban preparando un choque que hemos visto, una parte hemos visto en el domingo.
Uh-huh. Josep, què hi afegiries, anàlisi d'aquesta jornada de diumenge?
Aquesta jornada de diumenge no és res més que l'aplicació típica i tòpica d'un govern que va veure, o ha vist, o ha anat veient, que estava perdent posicions. Què ha passat? Els espanyols, els governs espanyols, històricament, ho han fet molt, això. No hi ha lloc que no hagin sortit fotent pinyes. I el concepte de diàleg i negociació, que, per exemple, els catalans tenim molt arrelat, i altres pobles, evidentment, d'Europa, no és precisament el seu gran fort. Sortir a la CNN, el ministre d'Afers Estrangers, dient no ha passat res a Catalunya, no s'ha picat a ningú, i ja està la periodista del CNN a dir-li, però vostè és tonto, això et demostra fins a quin punt està obcecat. És com si fos un govern que diu una mentida, escolta aquella mentida a través dels seus mitjans i se creu la mateixa mentida que està dient. És intolerable, evidentment. I això... I encara és més intolerable una altra cosa. Tu no pots reprimir... Si no té importància, deixes votar I després, políticament, dius que allò no té cap valor. Però no deixar votar a hòsties, això és intolerable. Una. Dos, si no és important, per què reparteixes hòsties? Per tant, el que li estàs fent és donar-li importància. La marca Espanya a nivell internacional està esmicolada.
Ha perdut molt.
Està, és que no hi ha cap noticiari del món. Clar que diuen, el tant els altres no declareu una declaració unilateral d'independència perquè això us irà en contra, perquè ho esteu guanyant. Bé, ho estàs guanyant perquè de moment estem així. Quin és el perill? Que això de diumenge ha creat una gran distensió. Hi ha un proverbi alemany que diu... Això l'altre dia penso que el recollia en Lluís Foix, amb un, al Twitter, que deia, diu, quan el Rin neix, el pots travessar fent un salt. I quan desemboca, marca. Si aquest problema fa 5 anys, quan hi va haver l'Estatut, es fa un... O sigui, el govern espanyol de turno, el senyor Rajoy i companyia, diuen, voleu estatut? Estatut teniu. Va, referèndum tal, es vota, s'aplica, ja estava. Però recordeu què va fer? Van recollir firmes, el van...
El partit de govern es va posar a recollir firmes al carrer per mobilitzar els contraris a...
I això va acabar el Constitucional, que va fotre una retallada impressionant amb l'aplaudiment del senyor Guerra i companyia. Si en aquell moment, en comptes de fer això, haguessin deixat l'Estatut, no estaríem parlant d'aquestes coses. I quan hi ha una reivindicació més gran, si en aquell moment el senyor Rajoy diu fem un referèndum i votem, fan una campanya pel no i guanyen, i s'acaba el tema independència pels pròxims 50 anys. Ara és imparable, això.
Pas més. Una figura que en algun moment havia exercit de contemporitzador, de mediador, com la figura del rei, el cap d'estat. Sortia a la palestra i, quan feia la cronologia d'inici d'aquesta tertúlia, jo deia, va sortir el rei Felipe VI i va fer un discurs molt dur. Algú deia, les anteriors aparicions semblants a aquesta que havia fet el seu pare, entre elles hi hauria la del 23F, i les anteriors aparicions eren per exercir una mica de mediador, intentar dialogar, intentar fer de pacificador, no així aquest dimarts al vespre, Boban.
Sí, mira, yo no sé si esto que dijo el rey eran sus palabras o también esto tenía que pasar una revisión del gobierno, porque yo sé que va por ahí sus apariciones. No, me parece que ha dejado una posibilidad... pero posibilidad grande y todavía posible de ponerse él como intermediador a esta cosa, primero después de lo que ha ocurrido en el domingo y después de su discurso ya pasado. Ahora, yo siempre decía hace tiempo y estos últimos días todavía más, que a mí me parece que ambas bandas han ido demasiado lejos y que ahora ellos mismos no pueden hacer una marcha atrás, porque esto sería como rendirse y sus votantes esto no tomarían con benevolencia. Entonces, ¿quién puede ser mediador? No sé. Unión Europea, pienso que sí, pero hemos visto que no quiere. Y de nuevo, un paralelismo con la situación allí en Yugoslavia. Ellos intervinieron cuando ya había 100.000 muertos allí. Quiere decir que en Unión Europea de ellos no podemos esperar una ayuda. Y ahora, ¿quién puede ser intermediador? Pues muy difícil, pero lo necesitamos, me parece.
Josep, ahir es va perdre l'oportunitat que la corona espanyola pugui jugar algun paper actiu en aquest cas?
A veure, primer s'ha de fer una observació prèvia més global. Quin paper juguen els presidents de república o les monarquies que encara aguanten, que és una espècie en extinció? El president de la república pot ser el president de la república francesa o pot ser el president dels Estats Units, que tenen una funció executiva. O sigui, ells són el govern. O, en el cas de França, bona part del govern. O pots tenir presidents de repúbliques com l'italiana, que són diguem, representants del país i poca cosa més.
Més simbòlics.
Més simbòlics, sí. O d'Alemanya.
Sí, no, que no sabem ni sus
nombres. No sabem ni el nom, perquè, perquè no intervenen. Una, o sigui, qui mana a Alemanya és la...
El primer ministre, la primera ministra.
La cancellera, la senyora Merkel, i el president pues, estan allà representant el país en quatre actes. Però, per exemple, a Itàlia, quan hi ha un problema de que no es posen d'acord els grups polítics, el senyor president crida tothom, els afassen d'anar allà i no surten d'allà fins que no hi ha un acord per fer un govern. Això el rei de Bèlgica, per exemple, recordeu que Bèlgica va estar un any sense govern. Va fer exactament el mateix. Al final va dir, nois, tots aquí, senteu-se i no sortiu d'aquí fins que algú no decideixi fer govern amb una certa estabilitat. Per això el senyor Felip VI, en aquests moments, no ho pot fer ja. Perquè ha perdut, primera, qualsevol classe de comunicació amb, amb bona part dels ciutadans catalans. I ha deixat arribar això a un punt on ell mateix ha pres partit. O sigui, no és el rei de totes les espanyoles, sinó el rei de tot un munt de gent que se sent espanyola o no, però està clar que no és el rei d'aquells que protesten o que van protestar diumenge i que a sobre els van atonyinar. I això és un greu error polític, perquè ha acabat, o sigui, ho ha pres la metxa de la República, a Espanya, no a Catalunya, a Espanya. Uh-huh. Això, jo crec que si ha d'intervenir algú, com a mitjancer, ha de ser algú que no sigui català, espanyol. Ha de ser algú polític. A qui ens tocaria? Unió Europea, estic d'acord. Però la Unió Europea és un club d'estats. Ha de ser, per tant, algú que vagi més enllà. Que vagi més enllà. Per exemple, s'està tantejant l'Església. Bueno, doncs algú de l'Església podria ser-ho. Però no s'arribarà a cap acord, eh? No s'arribarà a cap acord. Perquè és com això, venen a robar casa i has de pactar... Què em robes? Home, no, és que, clar, això és com ho veuen uns i com ho veiem els altres. És exactament el mateix.
Davant de tot això, llavors, el dimecres, és a dir, ahir al vespre, intervenció del president de la Generalitat, una intervenció molt més pausada, moderada, amb tres ítems que destacava a la introducció. Primer, el disgust pel que s'havia dit la vigília, pel que havia dit el cap d'estat. Dos, necessitat de mediació. I deia... Estem oberts i necessitem, hem tingut ofertes i esperem que n'hi haurà moltes més que algú mediï en aquest cas. Tercer, deia, però, amb el compromís ferm d'aplicar el resultat del referèndum. Què vol dir aplicar el resultat del referèndum? Un dia o altre, fer una DUI, fer una declaració unilateral d'independència. Com s'aplica aquest resultat d'un 95% de vots que demanen si volem que Catalunya esdevingui un estat independent?
Yo pienso que no lo tiene fácil, señor Puigdemont. Es verdad que con estos 2 millones de votos tiene prácticamente legalidad, digamos, de una parte de aplicar los resultados, pero hemos visto también que Comisión Europea prácticamente, no puedo decir unánime, pero con una mayoría bastante aplastante, dijo que no, que esto no es referéndum que te da derecho de separarte, que condenan actuación de policía, de guardia civil, que las cosas de política no se pueden resolver con violencia, pero no a referéndum y no a... Incluso uno dijo directamente, por favor, no hacéis DUI, declaración unilateral. Y te digo, ahora esta ambigüedad, ¿cómo se acabará? Es difícil, sabemos que tienen, que el señor Puigdemont tiene también presión de otra parte, de sus, de su bloque independentista, y por el momento no estaría en su piel.
No te agradaría estar
en
su piel.
No me agradaría estar en su piel.
Josep, quines eines queden? Quines eines té el president ara mateix? Hi anem cap a... Creus que hi anem cap a una DUI?
Bé, jo és que sóc partidari de presentar matisos, perquè hi anem si passen una sèrie de coses. Si no passen aquestes coses, potser no hi anem. O hi anem més tard, o hi anem d'una altra forma. Per exemple, fa 8 minuts, el senyor Mariano Rajoy ha exigit al president Puigdemont que renunciï a la DUI, a la Declaració Unilateral d'Independència, per evitar mals majors.
Això és una amenaça.
Clar. O sigui, clar, si... Després del que ens va passar el diumenge, tu no pots fer aquest tipus de discurs, perquè el que et genera és... Escolti, ens volen tornar a venir a cascar? Bueno, això és impossible. Aquí no hi ha Déu que negociï amb aquest senyor.
Ja, yeah, però tu dices cascar, no seria cascar. Seria mucho más fuerte.
Bueno, cascar...
Mucho más fuerte, porque la gente aquí es muy buena gente. Yo conozco tanta gente que son independentistas o no. Muy buena gente, pero un poco ingenua. Los independentistas son un poco románticos. Todo esto parece muy bien, pero yo sé, y otra parte, cómo dura puede ser. Y no estoy seguro que el gobierno de Madrid no aplicaría la intervención, incluso la intervención militar. Ellos ahora no quieren dar ni un paso atrás. Y cada paso adelante es de nuevo violencia cada vez más fuerte y más masiva.
Abans d'entrar a la violència, hi ha una eina que s'està arguint per totes bandes, o tot l'entorn espanyol, de dir l'article 155 de la Constitució, en definitiva, la intervenció de l'autonomia catalana. Partits com el Lidans, o em sembla que era avui mateix que l'expresident Aznar, des de la Fundació FAES, també li exigia al president Rajoy que ja no demori més l'aplicació del 155. Això es faria abans d'una intervenció, o es faria abans del ple de dilluns? Ho veieu factible? Fins a quin punt?
A veure, això és difícil de fer. Tenim un avantatge, que tot i les crítiques que hi ha cap a Europa, la Unió Europea i l'OTAN prohibeixen als estats utilitzar l'exèrcit contra el seu mateix país. O sigui, pots utilitzar la policia, però no l'exèrcit. El que passa és que aquí ja han començat a utilitzar. També serà qüestió de preguntar a la Unió Europea què consideren utilitzar l'exèrcit, perquè donar suport logístic és utilitzar l'exèrcit per una policia que agredeix els ciutadans pacífics. Per tant, això és un tema que també haurem de veure. Què pot passar? Home, jo em penso que el senyor Rajoy es pensa que és el Mago Pop i que farà desaparèixer 3 milions de persones, que són els que es van mobilitzar, els deixessin votar o no. I això és un problema que no es pot traspassar ni a la policia, ni a l'exèrcit, ni a la Guàrdia Civil, ni a la justícia. I això és un problema polític. I els problemes polítics, fins i tot els japonesos, els havien fotut dues bombes atòmiques pel cap i els tios van negociar.
Després de les dues bombes.
Després de les dues bombes. Però per arribar a un acord, per arribar a un pacte. Hi ha una cosa que és la teoria del joc, que és aquell, hi ha una pel·lícula d'aquell senyor que la va fer, que és Una mente maravillosa. Què diu? Que dues persones que tenen una situació molt oposada sempre arriben a l'acord que es fan menys mal. Bé? Que es fan menys mal. Per tant, potser, si hi ha un mitjancer i si comença a haver-hi unes caigudes de l'IBEX com està passant, i si poden veure que econòmicament Espanya s'enfonsa, i si la Merkel aixeca el telèfon i li diu, com hi hagi castanyes, no et donaré el crèdit, i Espanya amb un dèficit de més del 100%, que vol dir que tu ingresses 1.000 euros i te'n gastes 1.100 per pagar la hipoteca, vol dir que no menges, no pasteixes, és això, doncs necessites crèdit. Aquest crèdit, qui te'l dona? Te'l dona Alemanya, te'l dona França... Si això, és més efectiu això que qualsevol altra cosa, eh? Uh-huh. No cal fer molt de mitjancer. Yeah,
però si hables de la economia, és també una de les razones més fortes perquè Espanya no deixaria salir a Catalunya tan fàcilment.
Com quedaria Espanya sense Catalunya?
Por esto.
Ens queden 5 minutets per arribar a les dues, i un altre dels actors que m'agradaria que analitzéssim una mica és el de la gent. El poble, aquestes mobilitzacions tan cíviques i pacífiques fins ara, però això ho estem explicant des de Ràdio L'Escala. M'ha encantat allò, extreure'ns una mica de la visió més de proximitat i intentar fer aquesta visió global que ens han aportat avui en Josep Martinoy i en Boban Minic. Però en la proximitat, que és el que analitzem dia a dia des d'aquí de la ràdio, a tocar de casa, diumenge hi va haver garrotades a la Tallada. I ahir a la nit, abans d'ahir a la nit, ahir al matí, ens ho vam trobar, un centenar llarg de cotxes amb les rodes rebentades a Verges. Això són brots d'alguna cosa? Fins a quin punt ens hem d'espantar per això que tenim aquí tocada a casa?
Sí, sí, esto empieza así, con cosas pequeñas que crecen. No sé, puede ser que es una gamberada, pero... 100 coches en una noche no puede ser solo una cosa de los niños. No. La ciudadanía catalana sí que está dividida bastante. ¿Quién es culpable para esto? Esto sí podemos hablar. Pero me parece que todo esto es un toque de atención, que tenemos que estar atentos porque pueden venir tiempos peores.
Tancarem, m'agradaria que féssim una reflexió, alguna cosa positiva en podem treure'n, segur, i algun missatge, una mica d'optimisme a la gent que amb il·lusió participava diumenge, anava a votar i que espera que succeeixi alguna cosa, amb què els podem animar, Josep Boban? Em sembla que els crits d'alerta estan fets, sí. Sí, certament. Les alarmes vermelles les hem ensenyades.
Mira,
jo les
solo tengo una cosa muy corta, porque estos días, claro, que no me separo del teléfono mirando Facebook y mirando las reacciones de la gente. Hay terribles. Pero, por suerte, hay muy buenas que incluso vienen de Madrid. Hoy me ha escrito un amigo mío, Edu Marín, tú le conoces, el director de esta película que hicimos juntos, con un artículo tan bueno, lleno de buenos deseos para que todo se acabe bien, de una manera u otra, pero pacíficamente y sin derramar sangre. Quiere decir que hay gente buena en ambas partes y puede ser que esto da un poco de optimismo, que no iremos hasta las últimas consecuencias.
Josep, posem-hi una mica d'optimisme.
Jo crec que el millor, i seré ràpid, és que això ha xerbotat Catalunya i ha xerbotat sobretot l'estat espanyol a uns nivells que feia molt de temps que no es veien i que han començat a saltar vàlvules de seguretat, diguem-ne. S'ha començat i s'ha vist que el franquisme no havia marxat d'Espanya i continua tinguent moltes eines de poder. Passi el que passi, que, jo crec que s'han de fer crides a la moderació i que hi hagi, i per evitar això, perquè tenim molta experiència i sabem el que significa un enfrontament violent, passi el que passi, el que no serà és mai més res igual. I segurament d'aquí uns anys Espanya donarà les gràcies a Catalunya perquè ha transformat la societat més encarcarada des de fa 500 anys.
Josep Martinoy, Boban Minic, ha estat un plaer. Moltes gràcies a tots dos. Qualsevol dia d'aquests hi tornarem. Fins a la propera.
Adéu. Moltes gràcies.
I els seus dits a la carrera.